Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0.
Hola, sóc Joan Pera. 2.000 números de Catalunya Cristiana. Una Catalunya Cristiana que vam començar amb molta il·lusió per tenir una eina important. Avui la il·lusió hi és de cara i serà sempre, encara que la realitat és dura. Però Catalunya Cristiana és el referent de cristianisme, un referent de la nostra fe com a cristians, com a catalans i com a ciutadans. Felicitats per aquests 2.000 primers números.
Catalunya Cristiana, 2.000 setmanes amb tu. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o, si ho vols, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament, previ pagament. Truca'ns al 93 409 2770 i t'informarem de tot o envia'ns un mail a oients@radioestel.cat. 93 409 2770 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Viu el jubileu teresià amb el Club Més Amics. Del 12 al 16 de març, viatja amb nosaltres a Àvila, bressol de Santa Teresa de Jesús i Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. La Basílica de Sant Vicenç, la Muralla, la Catedral, el Convent de Santa Teresa i, a més, Alba de Tormes, Salamanca i Medina del Campo. Del 12 al 16 de març, pelegrinatge a Àvila amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Cada dia a 7:45 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel.
Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Senyores i senyors, benvinguts a Temps de Bodes. Avui portem una nova edició d'Idees. Des de Control Tècnic ens acompanya Jordi Carretero. Comencem.
Anem de boda, amb Borja de Maria.
Durant la pròxima mitja hora tindrem una notícia que ha donat la volta al món, el casament en ple vol amb el Papa Francesc. La llista avui estarà dedicada a plans que segurament només fareu quan estigueu preparant el casament. Dues esglésies, en comptes d'una, com habitualment, serà el nostre protagonista a la secció de l'Eduard Plufau. Ens en parlarà del convent de Sant Salvador i de la parròquia de Sant Joan Baptista, totes dues a Horta de Sant Joan, Tarragona. Després us donarem consells per escollir la vostra lluna de mel i acabarem amb Només núvia, tendències per aquest 2018. Això té molt bona pinta. Què us sembla si comencem?
Temps de bodes, amb Borja de Maria.
Love is in the air. T'imagines celebrar el teu casament en un avió, en ple vol? Doncs això, a més, amb l'afegit de que els ha casat el Papa Francesc, és la notícia de la setmana. Ha passat quan el vol que portava el Papa a la ciutat del nord d'Iquique, a Xile, va tenir una visita. Els dos afortunats van ser una parella d'auxiliars de vol de la companyia aèria LATAM, Carlos Ciufardi i Paula Podes, que van demanar al pontífex si podia beneir els seus anells de casament. Francesc va preguntar si la parella ja estava casada i ells li van dir que només pel civil, perquè van haver de suspendre la cerimònia religiosa degut a que l'església on es volien casar va ser destruïda pel terratrèmol que va afectar Xile l'any 2010. Aleshores, el Papa els va preguntar: voleu que us casi? Així ho explicava Carlos Ciufardi. Demanem disculpes perquè l'àudio es va enregistrar en ple vol i el soroll és una mica molest.
Algo histórico, me dijo él. Nunca un papa había casado a nadie arriba de un avión.
¿Él les preguntó?
Si... Él nos preguntó, pues yo la presenté con mi esposa y él nos preguntó, ¿están casados? Sí, por el civil. Por la iglesia no pudimos porque fue el terremoto. Bueno, los casos. ¿Quieren casarse? Bueno, le dije yo. ¿Estás seguro? Le dije. Y él me dice, ¿tú estás seguro? Sí. Ya, casémonos. Y ahí nos tomó la argolla, hizo la bendición y me dijo, necesito un testigo. Okay. Y ahí fue que encontré por ahí a Ignacio Cueto. Y le dije, jefe, ¿quieres ser el testigo del matrimonio? ¿Qué? Venga, acompáñeme. Y entró, y el papá dice, ya, usted es testigo, la mujer, el hombre, y ahí nos preguntó los nombres.
Nos tomó las manos,
así. Hizo la bendición de la argolla, dijo unas palabras privadas para nosotros. Y nos casó en el nombre de Dios. Sí, está lista el acta. Se hizo el acta, está todo listo. Está todo listo, está firmado.
Carlos Ciufardi explicant en ple vol com havia estat aquesta trobada amb el Papa Francesc, que va acabar en boda. Així que només baixada del vol, tant la parella com l'aerolínia LATAM com els mitjans de comunicació van publicar el vídeo del casament, que en poc temps es va fer viral a les xarxes. Els 5 plans que podeu fer en parella abans de casar-vos. Aquesta és la llista d'avui. Si us trobeu ara amb els preparatius del casament, us vull recomanar una sèrie de plans que no són buscar proveïdors, mirar per internet, encarregar coses i organitzar les taules. Aprofiteu perquè abans de casar-vos teniu a la vostra disposició una sèrie d'activitats que molt segurament només fareu en aquest temps. La llista es composa de 5 punts. El primer, visitar llocs de convit. Anar als restaurants on podeu celebrar el vostre banquet és una activitat de preparació de la boda, però també és un moment perquè els nuvis gaudiu. Podeu anar d'incògnit, reservar una taula per sopar, com qualsevol altra parella, i aprofitar la visita doncs, per comprovar el nivell del menjar, la qualitat del personal, inspeccionar la masia, restaurant, lloc on vulgueu fer el banquet. Així, doncs, mirar la capacitat del pàrquing, els accessos, els espais, la decoració, el sol... Vaja, podeu fer un estudi detallat de com podria ser aquest lloc pel vostre casament. La segona cosa que us proposo fer abans del casament és anar a jornades de portes obertes. I és que els espais de celebració molt sovint celebren un dia sencer de portes obertes. És una gran idea per veure com quedaria el saló pel vostre casament, tastar els aperitius, que aquell dia us posen segur, fer preguntes, contactar amb proveïdors, veure in situ com quedaria el seating, la decoració, les flors... I és que en la prova del convit es fa la prova dels plats, però l'aperitiu no sempre es deixa provar. Així que en una jornada de portes obertes molt segurament també podreu provar allò que ve abans dels plats principals. El tercer punt de la llista d'avui és visitar esglésies o llocs o fer la cerimònia. Si no teniu clar on voleu casar-vos, teniu la sort de poder anar a 1.000 llocs on podeu mirar, contrastar opinions, projectar les vostres idees, visitar esglésies, casals, llocs on es pugui celebrar també una boda civil i doncs fer una passejada tranquils, amb temps, i doncs valorar si realment és el vostre lloc. El quart punt de la llista de consells, de plans per fer abans del casament, és anar a fires de nuvis, si és que a Catalunya hi ha moltes i totes valen molt la pena. Teniu en un mateix joc cases de vestits de núvia, de nuvi, estants amb restaurants, amb gent que fa la decoració, fotògrafs in situ allà que us poden atendre, que us poden aconsellar, també estants de complements, així que podeu parlar amb ells, fer contactes, demanar pressupostos, i a més, com sempre, en aquestes fires es regalen catàlegs, es fan regals, per exemple, fotos polaroids, ventalls, petits detallets. Això sí, si voleu tranquil·litat, allò d'anar amb la vostra parella potser no és molt recomanable, i és que els comercials van a la cerca dels nuvis per vendre el seu producte, i jo tinc l'experiència, quan vaig anar amb la Irene Comella, que feia aquest programa amb mi, que ens vam preguntar tant quan ens casàvem i on ens casàvem, que al final vam decidir separar-nos per poder treballar bé i no estar constantment assetjats pels comercials. I el cinquè punt de coses que podeu fer abans del casament, que segurament només feu abans del casament, és viatjar per entregar les invitacions. Aprofiteu que heu d'entregar les invitacions per visitar famílies o amics que no teniu a prop. Per exemple, una de les millors coses que jo vaig fer abans de la meva boda va ser anar a Badalona a conèixer amics de la meva sogra que no coneixia i que en el dia de la boda doncs, els vaig sentir molt més pròxims perquè ja tenia una relació amb ells. També vam anar a Sevilla, on resideix família de la meva dona, de manera que vaig poder conèixer família que no coneixia. Així també va ser molt més càlid doncs, el moment de tenir-los el dia del casament. I també vaig tenir, fixeu-vos, quina sort, poder conèixer un familiar de la meva dona que després no va arribar al casament i va morir, però jo també la vaig conèixer. Per tant, poder viatjar a les ciutats on teniu convidats que venen per la vostra boda, que viatgen de lluny, doncs quin detall, no? Poder anar vosaltres i conèixer-los, passar una estona junts, això també és preparar boda, així que no dubteu si teniu ocasió de fer-ho. La llista de plans per fer abans del casament ha estat aquesta. En primer lloc, dedicar-la... Espera, que em situï, que he perdut els papers, ja els tinc. Al primer lloc, visitar llocs de convit. En segon lloc, anar a jornades de portes obertes. En tercer lloc, visitar esglésies o llocs per la cerimònia. En quart lloc, anar a fires de nuvis. I en cinquè lloc, viatjar per entregar les invitacions.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Esglésies de Catalunya. Troba la teva amb l'ajuda d'Eduard Brufau.
Bona tarda, Eduard.
Bona tarda, Borja.
Benvingut de nou a Temps de Bodes.
Gràcies a tu.
Seguim a la secció Esglésies de Catalunya, repassant diferents temples on vosaltres podeu demanar de casar-vos. Ja n'hem fet dos, el Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a Lleida, i la cripta de la colònia Güell, al voltant de Barcelona. Avui ens anem a Tarragona, concretament a Horta de Sant Joan, i no ens portes una, sinó dues esglésies.
Exacte, això mateix. Farem el convent de Sant Salvador, d'Horta de Sant Joan, i l'església de la parròquia.
Ahà. Dues esglésies igualment bones per casar-s'hi, no?
Sí, sí, tant i tant. Mm-hmm. Exacte.
Molt bé. Per quina vols començar?
Doncs comencem pel convent de Sant Salvador, que és la més coneguda i on la gent, i on diguem els casaments segurament es poden fer més bé per qüestió de les fotos, eh? Mm-hmm. Este mes. Vale. Sant Salvador és un convent, com hem dit, que havia estat dels franciscans i que es troba als afores d'Horta. Uh-huh. I I a més, sobretot el que té, per mi són dues coses. Una és el paisatge, està un lloc molt maco, des d'allà està una mica alt i llavors veus bona part de la Terra Alta i a més està, diguem, als contraforts de les muntanyes dels ports, i que és un lloc molt maco. Uh-huh. És un edifici que és gòtic, per tant, uh-huh, és molt maco.
Sí.
Després, la capacitat de l'església per als convidats és prou gran i caben unes 300 persones, per
Mare
tant...
Mare de Déu, senyor.
És sí, prou gran.
Un convent d'aquests com els Jerónimos de,
sí, sí, sí,
de Portugal
potser
o...
Potser no tant.
No, però és...
era important.
D'aquests que, clar, que en el seu moment potser va ser molt important,
era
no?
Era important, mm-hmm, exacte. I després té, jo el que diria que té de més important, a part, és el claustre,
uh-huh,
que no és que sigui molt gran, però sí que és curiós perquè des d'allí es veuen bé les muntanyes. I per tant, és un bon lloc per fer les fotos als núvols, vull dir que seria un lloc maco.
El que fa l'interior del temple, què ens expliques?
L'interior, doncs, bàsicament, clar, com que va patir la desamortització, tot el que són altars i això, els originals es conserven poc, però sí que té, diguem, jo diria, l'església, que és un gòtic molt senzill, és un convent, per tant, no és molt elaborat, però és molt maco, és a dir, és una austeritat que entra molt bé a la vista.
Sí.
I després el que sí que és, diguem, més vistós és la portalada. És una portalada molt gran, és gòtica i que impacta molt,
sí,
quan arribes allí.
Què s'hi veu? Què s'hi troba?
Bueno, com que és un convent, sí, i molt auster, són simplement uns arcs, són una successió d'arcs. Uh-huh. I, vull dir, però impacta molt perquè és molt gran, és molt... A mi almenys em va fer un gran impacte.
D'acord, molt bé. I ens dius que les fotos són especialment boniques, no?
Sí.
Que és un lloc elevat.
Sí.
Per tant, fotos boniques de l'exterior, a partir de l'exterior, no? Perdó, per posar-se mirant cap a les muntanyes, no? Perquè la foto, al fons, són les muntanyes.
Exacte, cap a les muntanyes, mm-hmm, i cap a Horta, també. Des d'allí es veu Horta i els, mm-hmm, camps, i és maco, és un lloc maco.
I les fotos obligatoriament s'han de fer també dins l'església, que és on s'ha de
celebrar
la
també.
Cerimònia. Què tal les fotos a dins de l'església?
Bé. Sí? Potser no és molt lluminós, però crec que es pot resoldre.
Sí, segur. L'altra església d'Horta de Sant Joan que ens porta avui l'Eduard Brufau és la parròquia de Sant Joan Baptista.
Exacte, això mateix.
Aquesta sí que està dins del,
sí,
poble.
Aquesta, no? Sí, aquesta està al centre i a més és un edifici que, clar, aquí sí que no hi ha les vistes del convent, però és molt bonic perquè és un gòtic molt pur. És una mica, si pensem en la capella de Sant Àgata de Barcelona o en Santa Maria del Mar, seria el mateix, però més petit, eh? Una mica més petit. Però és interessant trobar-se a la Terra Alta amb una església gòtica molt maca. És a dir, és molt maca, vull dir, no, jo crec que val molt la pena.
Això és estrany, trobar-se una església gòtica a la Terra Alta?
No, perquè la Terra Alta, el que passa que normalment ho dic perquè associem el gòtic a les ciutats, a Barcelona,
sí.
O als monestirs grans, però no en els pobles, i en canvi a Horta tenen una església gòtica que, bueno, és que rivalitza amb qualsevol. Jo la trobo molt maca.
Ai, senyor. Ja hauríem d'organitzar visites, eh?
Potser sí.
Perquè, clar, ens quedem sempre amb els ulls oberts, brillants, esperant, sí, de poder-la veure, aquesta església, com les altres que ens has comentat.
Sí, exacte. Això que deies del gòtic també, sí, passa que a molts pobles de l'interior, o com a la Terra Alta, al segle XVIII es van construir moltes esglésies. I, per tant, a Batea, ara em ve el cap de Batea, que és enorme, però és un barroc, no? Uh-huh. I llavors, de pobles que conservin l'església amb gòtic, n'hi ha pocs. I Horta, sí.
Molt bé. Ara dius que és un gòtic pur. Què podem trobar a l'interior de la parròquia de Sant Joan Baptista?
De Sant Joan Baptista. Bueno, com passa durant la guerra, també va patir, per tant, moltes coses ja no hi són, però sobretot jo diria que és una arquitectura en què, diguem, és d'una sola nau, és a dir, tens la idea d'estar... no és una església d'aquelles que passa que hi ha les columnes al mig i no tens cap visió, sinó que per mi la bellesa és el conjunt de l'església, que és com una, és un sol espai. I això crec que és molt interessant. No? Això pot donar a pensar en la unitat de l'església com a institució també, o en la visió de Déu, en la visió, no? Seria, no està fragmentat. Això, per mi, és el més important.
Sí, sí,
perquè
sí, sí,
té una... A la façana hi ha un campanar d'espadanya que és curiós.
Per persones com jo, que no entenc gaire d'arquitectura, d'espadanya, a què refereixes?
Sí, perdona. És, normalment, quan pensem en campanars, pensem en una torre.
Una torre.
Que és el més habitual. Però quan no hi ha prou espai, o pel que sigui, no es pot fer, simplement és diguem que les campanes estan en el mur. Sobresurt una mica, però molt poc. És pràcticament un campanar molt petit, molt auster. Però que també potser és més pràctic.
Molt bé. I des de fora com es veu aquesta església de Sant Joan Baptista?
Doncs mira, jo destacaria que per veure-la bé s'ha d'anar a fora del poble.
A fora del poble?
Exacte,
sí. Ai, Déu meu, m'acabes de pillar.
Fora del poble,
sí. Potser des del convent de Sant Salvador s'ha de mirar l'església.
Exacte, exacte.
Hem tancat el cercle.
Exacte. És que és fantàstic. Sí, sí, sí. Perquè veus tot a l'absis amb els finestrals.
Sí, sí.
I tens la sensació que és com una catedral.
Ai, estàs...
Sí, sí, és molt bonic, de debò.
Molt bé, molt bé, molt bé. Estic impressionat, Eduard. Què tal les fotos per als convidats a l'exterior de l'església?
Bueno, a fora i a la plaça, a l'Ajuntament, que és un bon lloc.
Davant de l'Ajuntament, eh?
Sí, exacte, sí. Allí, amb l'església. I a dins potser sí que pot quedar un pèl fosc, però bueno, això ja és cosa dels fotògrafs, que són els professionals.
Els especialistes, està clar. I què, t'hi trobaràs molt, molt popularitzat per celebrar la teva església allà? És a dir, que la gent et vegi molt, que passi la gent pel carrer normal? O
bueno,
o
sí, és? Clar, perquè això, com que és el cor del poble, doncs clar, és que està al mig, realment.
Molt bé. Jo sempre et demano una cosa quan acabem aquesta secció, per quins nuvis recomanaries aquesta o aquestes esglésies que avui hem tractat?
Doncs mira, jo ho recomanaria per gent que... per uns nuvis que busquin una cosa més aviat com rural o una mica així, i que fugin sobretot dels llocs potser més coneguts, més típics, i que vulguin un lloc una mica autèntic, no sé, i sobretot molt tranquil. Doncs això, Horta és el lloc.
Més d'un, eh? Més d'un se sentirà identificat amb aquests qualificatius que has fet. Eduard Burfau, periodista de Catalunya Cristiana. Un plaer, com sempre, comptar amb tu a Temps de Bodes.
A tu, Borja.
Gràcies.
Si vols dir sí, si vols estar més guapa que mai, si vols el vestit de núvia amb el que sempre havia somiat, si vols els detalls més delicats i una qualitat indiscutible. Si vols la perfecció en cada puntada. Si vols que sigui el dia més important de la teva vida. Si saps el que vols, és més fàcil trobar el que busques. Vine a descobrir-ho a Jesús Peiró, Provença 304 de Barcelona. Si ho vols, Jesús Peiró.
Llunes de mel. Come, fly with me,
let's fly away. No només decidir el lloc, sinó altres condicionants que segur que us marquen a l'hora de triar el vostre destí de lluna de mel. I és que per moltes persones no és tan fàcil. Un viatge únic i irrepetible que s'ha d'escollir amb molta delicadesa. Així que vosaltres, nuvis i núvies, decidiu el lloc on voleu anar. Poseu-vos d'acord al marge del que us diguin d'altres destins on hagin anat altres parelles abans o del que recomani la gent. Escolliu un lloc on vulgueu els dos. Després fixeu-vos un pressupost, això segur que determinarà molt allò que podeu o no podeu fer, i també doncs, controlareu les vostres despeses, fins i tot en el lloc on aneu. Tingueu en compte una cosa, el clima és superimportant. Penseu que l'hemisferi sud és completament el clima oposat al nostre, per tant,
fixeu-vos en el lloc on voleu anar, la data del vostre casament, i a veure si casa, encara que us faci molta il·lusió, penseu si és per el clima el millor moment. Després, quants dies disposeu? A veure, generalment teniu 15 dies de permís a qualsevol feina per la vostra lluna de mel, però a veure si us ho podeu combinar. Podeu fer-ho abans del Nadal, abans de les vacances d'estiu, i així, doncs, a part dels 15 dies, allargar una mica més la vostra lluna de mel. I, per últim, escolliu ben bé el lloc on us voleu ubicar, l'hotel on tindreu la vostra base, no?, perquè ha d'estar en un lloc bo, de transport, de cèntric, si resulta que aneu doncs, a una illa, que estigui en un punt mitjà, on pugueu anar a diversos llocs i després els desplaçaments no us suposi molt de temps. Tot això ho heu de valorar a l'hora d'escollir el vostre destí de lluna de mel.
Tenim més idees que temps. Temps de bodes a Ràdio Estel.
Només núvia.
La pròxima edició del Saló Nupcial Barcelona Bridal Fashion Week se celebra d'aquí 3 mesos, del 24 al 29 d'abril, al recinte Montjuïc. Aquesta cita inexcusable dins del nostre calendari nupcial. I és que en aquest lloc coneixeràs les novetats del món nupcial. També veuràs les últimes novetats del vestit de núvia, nuvi i festa, i contactaràs de primera mà amb centenars de firmes nupcials de tot el món. Penseu, però, que aquesta edició que es celebra el 2018 t'està portant les tendències per al 2019, però vaja, sempre es pot avançar, es pot mesclar una mica el que és tendència ara amb el que serà tendència per escollir el teu vestit de núvia. Per tant, repetim. Del 24 al 27 d'abril, Fashion Shows, on es podrà veure doncs, les desfilades de vestits de núvia de les principals marques de moda nupcial, i després el Professional Trade Fair del 27, al 28 i el 29 d'abril. Doncs els estands on totes les marques exposen les seves noves col·leccions. Això pel que fa al 2019, i és que quasi acabem de començar el 2018 i ja estem parlant de les tendències del 2019. Però pel que fa al 2018, actualment, les que us caseu durant aquests primers mesos de l'any, la tendència al barroquisme està apareixent de nou a l'escenari nupcial mitjançant vestits plens completament de pedreria i brodats amb perles i petits punts de llum. S'ha deixat aquests vestits que eren molt simplistes i cada vegada hi ha més pedreria en les tendències d'aquest 2018. També penseu la marca Yolan Chris, que sempre s'ha relacionat amb l'estil bohemi, doncs aquest estil està encara amb molta força, ja sigui perquè les núvies es cullen casar-se a l'aire lliure o perquè cada vegada volen més una aparença despreocupada. El pròxim 2018 gaudirem de línies relaxades, puntes i teixits naturals. Més tendències en vestits de núvia per aquest 2018, les espatlles a la vista. Reconegudes firmes com Jesús Peiró es decanten per aquest estil, trencant amb les espatlles, deixant-les a la vista, i també amb mànigues llargues o curtes, però caigudes. Així que ensenyar les espatlles és tendència d'aquest 2018. I una altra tendència, no us ho imaginareu, i és que posar en el vostre vestit blanc de núvia un altre color. El que està molt de moda és posar el color negre, ja sigui amb un cinturó, amb petits brodats estratègics, llacets al tall, o potser més fàcil amb unes sabates que fan que aquest binomi blanc i negre sigui una parella perfecta i us doni un look interessant i sofisticat. Així que, amb el Barcelona Bridal Fashion Week a la vista, les tendències del 2018 i 2019 estan més presents que mai. Gràcies per ser-hi i fins dimarts a 8:15 del vespre. Que sigueu molt feliços.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.